Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Negociacions sense condicions prèvies per una pau justa i duradora a Ucraïna, un sentit de moderació per part de Hamas i Israel i solucions sense recórrer a les armes per a la franja palestina de Gaza. Aquest és el desig que ha expressat el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, en un simposi on ha participat, amb unes paraules que connecten també amb un missatge, el que el papa ha enviat als participants en el 35è curs sobre fòrum intern organitzat per la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu. Francesc assegura que la pau, molt desitjada, neix de la misericòrdia. I és que la pau, com deia Gandhi, és el camí, precisament perquè neix de la reparació del mal que es fa. Aquesta és la notícia de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem altres titulars del panorama informatiu. Es viu aquest cap de setmana a Roma el jubileu dels missioners de la misericòrdia amb la participació de més dels 500 sacerdots de tot el món que tenen aquest servei encomanat. I en el marc dels 510 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, s'ha presentat aquest divendres oficialment a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme, a Alba de Tormes, a Salamanca, la reconstrucció científica del rostre de la Santa d'Àvila. I dins l'octava pasqual, Calella acollirà el dissabte 26 d'abril la Pasqua Jove Diocesana de Girona. Dago Rojas, sacerdot i delegat diocesà de Pastoral amb Joves de Girona, ha assegurat a Ràdio Estel que aquesta Pasqua s'està organitzant amb il·lusió per anar a l'encontre de Jesucrist ressuscitat. Això i més als propers 12 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El cardenal Pietro Parolin ha demanat unes negociacions sense condicions prèvies per una pau justa i duradora a Ucraïna, un sentit de moderació per part de Hamas i Israel i solucions sense recórrer a les armes per a la franja de Gaza. També ha reivindicat unes paraules desarmades, diu, que ajudin al diàleg, l'encontre i no pas la divisió, i que allà on fallin es guardi silenci tant com sigui possible. El secretari d'Estat de la Santa Seu s'ha expressat així i ha dit que observa amb preocupació les guerres que sacsegen al món, les que tenen implicats a Europa i al Pròxim Orient, però també les verbals que agreugen una època de tensions. Parolin ha comentat això durant una intervenció aquest dijous en la tercera jornada de la Càtedra de l'Hospitalitat, un esdeveniment que es viu fins aquest divendres a la Fraterna Domus de Sacrofano, a prop de Roma, destinat a promoure la cultura de la sinodalitat i de la solidaritat i l'art de l'encontre i del diàleg. El cardenal Parolin ha protagonitzat, de fet, un debat sobre temes d'actualitat amb Vincenzo Buonomo, delegat pontifici a la Universitat Pontifícia Urbaniana, però abans s'ha aturat amb els periodistes per respondre algunes preguntes a part de l'esdeveniment, començant per les relatives a la salut del papa convalescent a Santa Marta. El cardenal diu que espera que Francesc pugui descansar i recuperar-se a poc i també ha recordat l'Estatio Orbis, aquella vella de pregària històrica amb la plaça de Sant Pere buida que es va fer ara fa 5 anys en un lloc que es veia de to gris però amb molta esperança en plena pandèmia del coronavirus. El cardenal Parolin, sobre les negociacions i les condicions de pau a Ucraïna, ha expressat el seu desig que aquestes arribin.
I negociati continuen, no?
Les negociacions continuen. Per tant, jo espero que puguin de debò arribar a unes conclusions positives. Crec que allò important és que es negociï sense condicions prèvies.
Si negoci sense precondicions, en modo tal.
De manera que es trobi un punt d'acord i es pugui arribar finalment en primer lloc a una treva i després a una negociació veritable, precisament per arribar a aquella pau justa i duradora que tots desitgem i que penso que també les mateixes parts volen aconseguir.
Penso que les parts estesse hanno desiderano ottenere.
La mirada del cardenal Parolin s'ha ampliat després al món i ha arribat fins als Estats Units, d'on procedeixen unes declaracions del president Donald Trump contra els europeus en què els qualifica de paràsits, declaracions qualificades de fortes. Parolin ha fet una crida a desarmar les paraules, diu, reprenent la bonica expressió posada en blanc i negre pel papa Francesc a la carta al director del diari Il Corriere della Sera, Luciano Fontana, el 18 de març passat. Parlava de desarmar les paraules per evitar que després es converteixin en conflictes i en una guerra amb les armes. El secretari d'Estat ha comentat que això val per a tothom, especialment avui, quan hi ha una situació tan tensa en tots els àmbits. Sobre la guerra entre Israel i Hamas, concretament, el secretari d'Estat de la Santa Seu ha reclamat una actitud oberta a les dues parts després d'una treva que havia donat esperances, però que no s'ha consolidat. Crec que en les dues parts ha d'haver-hi un gran sentit de moderació que malauradament no s'ha posat en pràctica ni des de la part de Hamas ni des de la israeliana.
Sia da parte di Hamas, ecco, perché sia da parte degli israeliani cercare.
Es tracta, doncs, d'intentar trobar un camí per resoldre el problema que certament existeix, però sense la necessitat de recórrer a les armes. D'altra banda, la pau molt desitjada neix de la misericòrdia, llum que il·lumina el camí quaresmal i obre els cors en noves relacions fraternes. Aquest és el desig, ho dèiem també al principi, un desig que expressa el Papa en un missatge adreçat als participants en el 35è curs sobre el fòrum intern organitzat per la Penitenciaria Apostòlica de la Santa Seu. Les trobades que es van iniciar dilluns passat i que s'acaben aquest mateix divendres se celebren a la Basílica Romana de Sant Llorenç in Damaso, anexa al Palau de la Cancelleria, i que estan dirigides principalment a sacerdots i candidats als ordes sagrats. El temps litúrgic que precedeix la Pasqua és, segons el Sant Pare, de conversió, de penitència i d'acollida. Una dimensió, aquesta última, que abraça també la misericòrdia, la celebració de la qual presenta i representa un autèntic privilegi. El pontífex exhorta tothom a ser homes de pregària, ja que hi resideixen les arrels de cada acció ministerial, precisament en la pregària. També recorda Francesc que és una tasca que comporta també una gran responsabilitat perquè suposa la continuïtat de l'obra de Jesús. I d'altra banda es viu aquest cap de setmana a Roma el Jubileu dels Missioners de la Misericòrdia, amb la participació de més de 500 sacerdots de tot el món que tenen aquest servei encomanat. És el sisè gran esdeveniment jubilar, amb la presència també de familiars i col·laboradors dels mateixos missioners de la Misericòrdia. S'espera un missatge escrit del Papa Francesc, que encara convalescent no hi podrà assistir físicament. Espanya és un dels països, juntament amb els Estats Units, Polònia, el Brasil, Alemanya i les Filipines, entre molts altres, d'on provenen els prop de 500 missioners de la Misericòrdia participants en aquest jubileu. El nombre total és de 1.258 instituïts a tot el món. Recordem que tenen un ministeri particular instituït pel Sant Pare amb ocasió de l'any 2015 de la Misericòrdia i que es tracta de facultar-los per al perdó fins i tot d'aquells pecats reservats a la seu apostòlica. El Jubileu dels Missioners de la Misericòrdia ha començat aquest divendres al matí amb una pregària a l'Aula Pau VI del Vaticà. La trobada continua aquest divendres a la tarda amb la 12a edició de les 24 hores per al Senyor a la Basílica de Sant Andrea de la Valle, reservada als missioners. La iniciativa quaresmal de pregària i reconciliació, de fet, es fa a tot el món. Totes les parròquies s'hi poden unir amb el lema «Tu ets la meva esperança». I completem aquest bloc dient-vos que el Vaticà ha informat que les anàlisis de sang del Papa estan normals, però han explicat que encara és prematur parlar de la possible participació de Francesc en els actes de la Setmana Santa i també en la canonització del jove italià Carlo Acutis, un esdeveniment que serà el 27 d'abril, és a dir, el diumenge segon de Pasqua. També informa la Santa Seu que l'humor del Papa és bo i la sala de premsa explica que el Sant Pare continua amb la seva convalescència i que s'han registrat lleus millores pel que fa a la fisioteràpia respiratòria i motora. A més, assegura el Vaticà que ha disminuït la subministració d'oxigen al pontífex tant de nit com de dia.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema. És 28 de març, 510 anys fa que va néixer Santa Teresa de Jesús. En el marc d'aquest aniversari, aquest mateix divendres s'ha presentat oficialment a la Basílica de l'Anunciació de la Mare de Déu del Carme, Sepulcre de la Santa, a Alba de Tormes, a Salamanca, la reconstrucció científica del seu rostre. L'acte s'ha fet simultàniament també a Roma i a Austràlia. La imatge és considerada la representació més fidel de com va ser Santa Teresa de Jesús en vida i és fruit d'un rigorós estudi antropomòrfic i forense iniciat l'agost passat després de l'obertura del seu sepulcre teresià amb l'aprovació del Vaticà. El treball ha estat dirigit pel professor Ruggero d'Anastasio de la Universitat Gabriele d'Annunzio de Chieti, Pescara, Itàlia, i executat per la professora Jennifer Mann, especialista de l'Institut Victorià de Medicina Forense de la Universitat de Monash, a Austràlia. Durant l'acte, el carmelita descalç Miguel Ángel González, superior d'Alba de Tormes i Salamanca, ha destacat que amb aquesta imatge tenim no només un testimoni científic, físic, sinó també un reflex de l'ànima de Santa Teresa de Jesús. Ha explicat, de fet, Miguel Ángel González, que la reproducció del rostre reflecteix els millors anys en la vida de Santa Teresa.
El verdadero rostro de la santa representa a la Madre Teresa aproximadamente con 50 años. Conviene recordar que ella afirma en el libro de las fundaciones que el tiempo que pasó en San José de Ávila, primer convento de la Reforma, supusieron esos años para ella los años más felices y descansados, cuyo sosiego y quietud echa harto de menos muchas veces mi alma.
Jennifer Mann, per la seva banda, ha aconseguit, utilitzant tècniques forenses avançades i a partir de mesures antropomètriques, radiografies i testimonis històrics, representar Santa Teresa d'Àvila amb aproximadament 50 anys, com ara sentíem. La reconstrucció mostra un rostre serè i ple, amb una expressió introspectiva, pòmuls marcats i un front ample. Els ulls, lleugerament ametllats, tenen una profunditat que reflecteix el seu caràcter contemplatiu, les celles gruixudes i arquejades i la disposició equilibrada del rostre en tres parts coincideixen amb la descripció detallada que en va fer la Mare Maria de Sant Josep, que va conviure amb Santa Teresa. També s'han incorporat les tres pigues distintives que tenia el rostre. Calella acollirà el 26 d'abril, dins l'octava pasqual, la Pasqua Jove Diocesana de Girona, una jornada adreçada a nois i noies nascuts entre el 1990 i el 2010 arreu de la diòcesi gironina. Dago Rojas, sacerdot i delegat diocesà de Pastoral amb Joves de Girona, ha assegurat a Ràdio Estel que aquesta Pasqua s'està organitzat amb la il·lusió d'anar a l'encontre de Jesucrist ressuscitat.
Tenim un equip, un superequip entre la parròquia de Calella i l'equip de la delegació de joves que estan tirant endavant cada activitat i cada moment de tota aquesta diada per tal de poder viure junts aquest fet de la resurrecció i com, no, dins aquest context d'aquella setmana de l'octava i les aparicions de Jesús i com se va apareixent els deixebles, doncs poder arribar també nosaltres a explicitar-lo, no? En la vida, en el nostre caminar, en la nostra comunitat també parroquial.
Dagoberto Rojas, a més, ha comentat que des del Bisbat de Girona i la delegació es treballa cada dia per promoure la fe entre els joves de la diòcesi i per oferir espais de comunió.
Tenim molta fe, com a delegació. Sabem que el Senyor sempre ens assistirà amb joves i que hi haurà sempre joves que buscaran de Déu. I a partir d'aquí nosaltres el que oferim és a Déu mateix, oferir els espais per poder fer oració. Després, a través d'aquests espais, poder també oferir etapes de formació, que són grans pilars, no? I a partir d'aquí que pugui haver un acompanyament entre tots. La delegació ofereix això, no? Un acompanyament a joves de diferents realitats.
La Pasqua Jove Diocesana de Girona, dissabte 26 d'abril, començarà al matí i inclourà l'Eucaristia a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria, presidida pel bisbe Octavi Vilà. A les 8 es farà una xocolatada amb música a la plaça de l'Església. Hi ha molts joves cristians amb inquietuds i aquesta és l'ocasió perfecta, segons el bisbat de Girona, per trobar-se, escoltar i créixer junts. Fins aquí aquesta edició informativa. Recordeu que us acompanyem sense distància de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. Que vagi bé!